A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i dotze minuts del matí. Tercera i darrera hora d'aquest matí, nosaltres, d'avui dimarts, 28 d'abril del 2009. Segurament podem començar per una de les qüestions d'actualitat més recent, perquè, òbviament, l'alcalde ho haurà de saber. Jordi Baixet, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Algú s'ha comentat alguna cosa sobre si el centre d'atenció primària d'aquí Sitges, si hi ha hagut més visites, no més visites, si hi ha una certa preocupació
no.
per aquesta qüestió de,
en aquest moment,
de la grip?
No, en aquest moment és de tranquil·litat. La veritat és que tenim un contacte amb el centre d'atenció primària i és de tranquil·litat i no hi ha més visites, perquè jo crec que de moment no hi ha cap per alarmar-se per cap qualsevol tipus de notícia.
D'acord, la nostra grip continua sent la crisi?
Sí, aquesta és una grip, la grip aquesta també porcina també és greu i s'afegeix a la crisi, però aquí en el nostre país i aquí a Sitges la crisi està en aquest moment afectant. Precisament l'altre dia vaig estar poder parlar amb una persona important de responsable d'hotels d'aquí a Sitges i aquest mes de maig havia sigut d'abril, havia sigut un mes complicat entre la Setmana Santa.
Malgrat la Setmana Santa i
sí, malgrat la Setmana Santa, entre setmana en realitat els negocis del poble doncs estan patint la crisi d'una forma dura.
Anem per parts, us demanàvem una certa confirmació a partir d'una qüestió que ens havien comentat abans de començar la conversa. Alguns de vostès ens havien dit que precisament Sitges, com en altres pobles d'arreu de Catalunya, a l'entorn de determinats contenidors situats a prop de centres, ja no de centres de venda de queviures i de productes d'alimentació, és cert que cada dia hi ha persones que, en fi, que regiren i busquen entre les escombraries aliments. No?
És cert, i algunes actuacions més de ciutadans que, i ciutadans que no són indigents, no són ciutadans d'aquells que tots coneixem i que ja fa anys que amb crisi o sense crisi viuen d'una forma diferent.
O sigui que respondrien al tòpic.
Són ciutadans que, a més, també, tant a Càritas, que està fent una bona feina, com a serveis socials, com tots els que estan treballant per ajudar aquestes persones, ens donen notícies i coneixem que són persones que poden ser els nostres veïns, i que no són del tòpic indigent, ni marginat, ni molt menys. Per què? Pues perquè, la veritat, quan estem parlant de 4 milions de parats, Sitges també té els seus parats, té les seves persones, i aquest equilibri entre pagar hipoteca, que realment és complicat, cobrar atur o no tindre feina, o les despeses, bueno, de moltes coses, no? Doncs fan que molta gent de Sitges que ha perdut la feina o que realment no arriba a final de mes, doncs estigui en aquest moment doncs patint una situació que no és la nostra preocupació en aquest moment prioritària per intentar, malgrat les administracions locals tenim poca cosa a fer, però sí que acompanyar-los, donar ajudes, donar consells o tramitar el que faci falta perquè aconsegueixin sobretot treball, feina, que és el que tothom demana al final, no demanen caritat, la gent ve a demanar feina.
Perquè la pregunta és tan reiterativa com sempre, què pot fer un ajuntament?
Bueno, l'ajuntament, jo crec que cada vegada els ajuntaments podem fer més coses per la gent, no? I a més la gent cada vegada exigeix més a l'ajuntament, i això és una dinàmica que s'ha generat d'una forma, jo diria, natural, no? sense que sigui previsible, però sí que o es ve planificat, sinó que és natural que el ciutadà cada vegada la proximitat de l'administració la necessita i l'Ajuntament és el referent, i l'Ajuntament va assumint moltes de les competències. A vegades no té les competències legals, però sí les competències morals, no? I els ciutadans de Sitges són ciutadans amb els seus problemes, i l'Ajuntament ha d'estar al costat de tots els problemes dels ciutadans. Una altra cosa és que tingui les eines per poder-ho fer, i si no, les creem, aquestes eines, no? I la veritat és que, home, nosaltres hem creat un fons especial per donar més ajudes a persones que pateixin problemes per la crisi. Nosaltres estem treballant amb els empresaris d'aquest poble per intentar dinamitzar i ser més competitius i posar una sèrie de línies estratègiques de treball per aconseguir generar riquesa i a la vegada doncs, llocs de treball. Nosaltres estem parlant amb els constructors del poble per intentar trobar unes aliances per fer pisos de promoció pública. Nosaltres estem treballant amb els comerciants per intentar trobar solucions i estàvem ara, precisament, aquests dies hem tingut reunions de fer paquets, convenis, volem anar a promocionar-nos a Barcelona per intentar que la gent vingui i estem, si ve alguna persona demana feina, doncs estem a través del nivell 10 intentant anar col·locant la gent, que és l'important.
Perquè per explicar-ho res i curt, l'Ajuntament pot donar diners a algú?
Sí, l'Ajuntament té potestat de decidir moltes coses i prioritzar, no? I nosaltres podem, doncs, sota uns criteris, doncs, concedir ajudes, concedir doncs, algunes ajudes a la gent, i ho estem fent.
Ho dic per si en situacions difícils això és un petit caramel enverinat, a vegades des del punt de vista de trobar bé on s'acaba el criteri, on comença el criteri, aquella línia tan definida, tan fina que pot haver entre una situació i una altra.
Aquest és el problema. Quin és el criteri? Perquè la veritat, quan t'explica la gent els seus problemes, en seguida tu diries, bueno, va, anem a ajudar-los, no? I jo crec que a tots ho faríem, però hem d'establir uns criteris en base a situar clarament la radiografia de cada persona, quin és el seu problema. I les ajudes no és només donar diners, les ajudes pot ser trobar feina, les ajudes és parlar amb un banc, també ho hem fet, i amb una caixa, i dir, escolteu, aquesta persona, nosaltres creiem que si podeu ajudar-lo amb això, doncs aniria bé. Una altra cosa és, doncs, escolta, mira, busqueu-li feina, i llavors parlar amb algú i dir, escolta, si teniu feina, doncs aquí hi ha. Una altra és donar aliments, una altra és, escolta, aneu a Càritas. O sigui, jo crec que hi ha una sèrie de línies generals de intentar ajudar cada persona amb el seu propi problema i amb les capacitats que tenim com a administració.
Qui ajuda l'Ajuntament? I afegim aquesta qüestió, una reflexió que deixava el periodista Enric Sierra a La Vanguardia, sí, a les pàgines Salmó d'ahir, sobre, bé, aquesta darrera iniciativa del govern Zapatero, que significa doncs, fer una aportació econòmica als ajuntaments perquè puguin pagar els petits empresaris o els autònoms i, per tant, que no quedin més empreses penjades pel retard en el pagament, però que de la mateixa manera que l'Estat avança aquests diners als ajuntaments, després pot ser doncs, que bé, vinguin de la mateixa caixa que us ha de finançar d'aquí uns mesos.
A veure, això són pedaços resultes de la crisi, perquè ha aflorat el que feia molts anys tothom estava doncs, posant sobre la taula. El que passa que en èpoques de bonança doncs, la gent se'n preocupa menys de les coses, no? Potser ara també les famílies ens preocupem més d'estalviar o més de revisar el que paguem, no? Doncs als ajuntaments els passa el mateix. En el moment de creixement, un moment econòmic del millor de la humanitat, del més bo del món i que ha estat molt positiu, bueno, els problemes dels ajuntaments, dels econòmics, doncs se sabien, es coneixien, perquè fa temps que tothom ho està dient, però no eren prioritaris, no? Ara ha saltat l'alarma, i l'alarma ha saltat per tots els ajuntaments. Sí que és cert que no tots els ajuntaments tenen un problema d'ofegament econòmic, però el 80% és així, i per això l'Estat està fent això. Perquè, a més, els ajuntaments no només és un problema el que no puguin disposar de diners o de crèdit, sinó que no puguin pagar. Per què? Perquè l'Ajuntament de Sitges és el motor econòmic d'aquest poble, és l'empresa més gran, és la que té més proveïdors, i lògicament, si nosaltres no podem pagar perquè la tesoreria es va sent negativa i cada vegada té menys possibilitats, lògicament, nosaltres paguem les prioritats, no? Però anem enlentint el pagament, i de passar de 60 pots passar a 100, a 120, i ja hi ha administracions que paguen a 200 i alguna cosa. Això en una economia com la d'abans doncs no era preocupant, perquè hi havia pòlisses de crèdits, els empresaris ja sonaven deixant-nos als altres i fins i tot els bancs. Ara, com que s'ha tallat tot això, de cop i volta aflora això. Bé, això són unes ajudes importants per als ajuntaments i sobretot per nosaltres poder pagar els empresaris que han de donar feina si no estan fent fora la gent.
Són ajudes a costa de?
Clar, són ajudes d'endeutament, a costa de continuar.
Aquests diners que et dono ara, després ja no te'ls donaré?
No, el que diu és, jo et dono uns diners, però aquests diners és un aval sobre una pòlissa de crèdit que et donarà l'ICO.
D'acord.
Que s'haurà de tornar amb un any de carència i després tornar. Com tota la vida, els diners no te'ls regalen, els diners sempre has de pagar alguna cosa perquè et deixin diners, no? I l'altre és que si no pagues, que si realment això no ho paguessis, o no això, l'aportació de l'Estat pues, se't trauria.
D'acord.
Vale? Llavors pots fer dues coses, no pagar i que et treguin de l'aportació de l'Estat,
o pagar i després...
I després d'això. I a més, deixen endeutar fins als 6 anys. Jo m'he d'acabar de llegir el decret,
sí.
Però més o menys per el que estan dient.
O sigui que el que fa l'Estat és donar un crèdit als ajuntaments, en el
sí,
fons.
Sí, és això. És això. En el fons és això.
En el fons és això.
O sigui, però jo crec que tothom s'està donant un crèdit en base a no sé qui està deixant els diners. Aquest és el final, no?
D'acord.
I jo...
Això és més preocupant, no?
O jo crec que és preocupant. A veure, el que passa és que hem d'entendre aquesta situació, jo posaré un exemple. No?
A veure.
Hem d'entendre aquesta situació com si a nosaltres, personalment, esperem que no passi, però ens hagi agafat un infart, ens han estabilitzat. A base de, has anat a la Seguretat Social, t'ha agafat urgències, t'han posat allà i t'han dit, ui, t'hem salvat, però no sabem què fer més ara. I anem gastant, i anem gastant, i ja pagarem la factura. Val? Però el món, jo, és una sensació que tinc, està estabilitzat, no sabem ben bé si al final salvarem, espero que sí. I tot això té un cost, no? Té un cost. I qui ho paga? Pues, no ho sé qui ho paga, però que ho estem pagant, o estem salvant aquesta situació. Jo crec que serà... preocupant, però a la vegada serà una reflexió interessant després de que tothom digui ja ens hem salvat, ja estem sortint, ja podem començar a dir, bueno, i tot aquests grans bilions de dòlars, d'euros, que estan deixant les administracions, que les administracions deixen en la pròpia administració també, bueno, algú haurà de pagar o l'economia haurà d'assumir-ho d'alguna manera, no? Però això és un tema que haurem de reflexionar més endavant. El més important ara és que l'economia no s'aturi, que no quedi bloquejada, que seria un greu problema, i que anem sortint endavant. I també de, no, mantenint el benestar de les persones i de la qualitat de les persones, malgrat, jo crec que segur que això repercutirà en una davallada d'algun nivell de qualitat de les coses, i l'altra és mantenir la competitivitat del nostre poble, perquè si no generem economia, no generem ingressos, si no generem ingressos, no generem llocs de treball, i la competitivitat es basa en aquest moment en la nostra marca, en el nostre destí, en el nostre espai, en els nostres empresaris, en els nostres autònoms, i això és bàsic treballar.
Està cavalcant tot massa en el sector públic?
Sí, però fixeu-vos aquí una cosa més curiosa. Potser aquesta situació, segur que algú l'havia adivinat o l'havia explicat en algun moment, però el sector públic és el que en aquest moment està salvant aquest món, no? O sigui, el polític, l'administració i les decisions de les administracions i dels polítics són les que pretenen, i crec que ho estan aconseguint, canviar o donar la solució a aquest col·lapse que va haver-hi financer i aquesta revolució que hi ha del món i de canvi de model del món, no?
O sigui que molts dels ciutadans aquí no els estan donant crèdit, són els que estan pagant amb els seus impostos,
sí,
salvar la situació de molts, no?
Aquí, bueno, jo el que dic jo personalment, jo estic pagant una hipoteca i a més estic pagant uns impostos que m'estan pagant també aquesta hipoteca. O sigui, estic pagant dues vegades, no? Estic pagant dues vegades, però bueno, jo no sóc qui... Crec que no té lògica, fins i tot jo crec que hagués pogut haver una solució, però ho dic aquí amb la boca petita, perquè lògicament no conec els problemes que tenen els polítics que estan solventant això, ni els experts, però potser hagués tingut que injectar diners per sota i no per dalt, no? O sigui, si a mi o a algun ciutadà li haguéssim dit, escolta, mira, aquí tens els diners per pagar la hipoteca i paga-li, però tens l'obligació de pagar-la, al banc li haguéssim ingressat diners, nosaltres no haguéssim tingut el deute i els diners dels impostos haguessin tingut més sentit que no posar-los per dalt.
Sí. Voleu dir que els de baix segur que haguessin arribat a dalt i els de dalt no sempre arribaran a baix.
Aquesta és la sensació
que tinc jo.
Vale? I, no sé, bé, si potser, una, potser és inviable de fer-ho, però com que en situacions d'aquestes poden fer tot el que potser és inviable i utòpic, podria haver sigut més lògic, no? De dir, escolta, miri, a tot cada ciutadà, què deu cada ciutadà, no? Tant, doncs, dels seus impostos els hi donem perquè paguin això i bueno, no sé, és una idea que he pensat i reflexionat. No?
Què se li pot demanar al ciutadà? Dues coses. A partir de, també del que hem llegit i del que hem escoltat. Una, el fragment que vàreu deixar anar dels Sitges dels nostres avis, llibre escrit a l'any 1934, i el fragment, diguem-ne, que apel·lava molt a l'esforç col·lectiu, a la superació col·lectiva davant dels problemes, i un altre, el que el mateix articulista de La Vanguardia assenyalava aquí, i que en algun moment algun regidor havia deixat en aquesta taula com a hipòtesi de futur, que seria augment de taxes o impostos en determinades coses. Suposo que us quedeu més amb el fragment dels Sitges dels nostres avis, però és evident que la qüestió impositiva, un dia o altre, també s'haurà de posar sobre la taula.
Jo crec que, a veure, el fragment aquest és interessant per la reflexió i, a més, perquè significa que els cicles de les coses es repeteixen, no? O sigui, l'etern retorn de les coses, no? És un escrit de la Marencia Roig d'un moment de Sitges del 1840, quan es decideix fer la Ribera, el passeig de la Ribera, no? I en el que l'Ajuntament passa per un moment difícil econòmicament, i l'Ajuntament i la ciutadania, entenem, diuen, escolta, això és interessant, s'ha de fer, i es demana a tots els ciutadans que vagin a treballar, i si no té molta gràcia, i es diu aquell que no vulgui o no pugui,
que pagui,
que pagui el salari d'una persona per treballar. I gràcies a aquesta proposta tenim a la Ribera, no? Jo, la Ribera, que és un dels llocs que més doncs, ens fa orgull de poble. No?
Per què veu agafar aquest fragment?
Pues perquè crec que en els moments difícils, no només d'un poble, sinó d'una família o personals, necessites de l'ajuda de la gent. No? Jo crec que nosaltres crec que necessitem en aquest moment al poble que ens ajudem uns als altres, no? Que ens ajudem. No? L'alcalde també necessita l'ajuda del poble, i jo, i lògicament és, el poble també ha de demanar de l'alcalde les decisions que s'han de prendre, que siguin afortunades i que siguin les correctes. No? Però jo crec que estem en una situació i un moment que és necessari, per això vaig agafar aquest fragment, de que siguem conscients de que l'Ajuntament també necessita ajuda. No? I que els polítics també necessitem de l'ajuda. Necessitem una ajuda que ha de ser la crítica constructiva, que ha de ser les idees, que ha de ser la col·laboració i que ha de ser l'esforç del poble. No? I nosaltres també hem de, doncs, posar sobre la taula el nostre esforç, les nostres idees i la valentia de prendre decisions i tirar endavant i d'ajudar la gent. Jo crec que ara estem en un moment en el que hem viscut una etapa en el que l'egoisme, l'individualisme, el pensar que ja tothom te solucionarà les coses, doncs era possible. Ara no, ara jo crec que quan hi ha problemes també amb una família, no? El que és, hem de fer, no? És dir, escolta, ajudem-nos a tots, no? O sigui, que ajudem-nos a posar en funcionament aquelles coses que són necessàries. És cert que per fer això també ens hem de posar d'acord tots quines són les coses prioritàries i quines són les imprescindibles. Si a casa, jo poso exemples, no? Tens una economia que en aquest moment, doncs, tens problemes, tu si dius als teus fills o parles amb la teva dona o amb els teus pares o amb qui sigui, escolta, ajudeu-me, o gastem menys, o escolta, allò que gastàvem, o com es feia abans, no? Que alguns fills, doncs, anaves a treballar i aportaves diners a casa, no? Que això sembla ser que és molt complicat. Hi ha un famílies que ho fan, no? Doncs potser l'Ajuntament hem de dir una mica més així, no? Si hem de deixar de guanyar tots una mica més i hem de pensar més en la comunitat, en la col·lectivitat, hem de fer esforços que potser ara, que abans no eren necessaris, i aquests esforços també són a l'estar al costat del poble, dels seus projectes, de les seves propostes, i jo crec que ara és un moment. Per això que em va sobtar llegir això. Havia llegit ja el llibre, i per casualitat el vaig tornar a llegir, perquè és un llibre, crec que és bo, perquè ensenya, és un llibre, diríem, és pedagògic, i em va sorprendre de pensar que en aquell moment que van tindre problemes també Sitges va estar a l'altura.
Podem agafar aquell fragment com a metàfora d'un alcalde que demana ajut?
Sí, d'un alcalde que demana ajut, sí, que demana ajut per tirar endavant el poble, per donar suport a aquestes persones que estan, treballadors, autònoms, empresaris, que estan passant-ho malament, per ajudar aquelles persones que tenen feina però que la crisi també els afecta amb la seva economia familiar, i per dir que el poble de Sitges té un repte important, un repte de continuar sent un referent de qualitat de vida, un referent en quant... sobretot és un referent, la gent ens mira molt amb una esperança de pensar que Sitges se'n surt de la situació. A més, la història de Sitges ha fet avenços molt importants en moments difícils. I ara està en un moment difícil, però d'aquí ha de sortir reforçat. Però se surt reforçat. Als anys 93-94, que també es passa una crisi important, els hotelers d'aquest poble fan una aposta per els hotels de 4 estrelles, la reforma, que als anys 87 els restaurants estaven tancats a la tarda i entre setmana, i es fa una aposta, no? I tots els ciutadans s'entusiasmen amb l'Això és vida i fan com una espècie d'avenç important, i ara jo crec que és necessari aconseguir també aquesta complicitat, aquesta unió per tirar endavant. Però he dit, l'ajuda no és només, gota, que l'alcalde diu que s'ha de fer, hem d'anar tots cap aquí, no? L'ajuda és de posar sobre la taula amb consciència, amb una reflexió i amb criteri, quines són les coses que es poden fer en positiu i en negatiu. I, escolta, això tampoc no crec que ara sigui el moment, o hem de fer un alt cap aquí. Crec que aquest govern és dialogant, és un govern que està obert a totes les idees i amb ganes de trobar, doncs, una complicitat en el projecte.
Us tornem una mica a la pilota, i sense que pugui ser interpretat això d'una forma tendenciosa. Està la classe política com per demanar als ciutadans un esforç col·lectiu o aquesta companyia, aquesta...
Home, Jo crec que la classe política també té els seus defectes. També potser en aquest moment d'un món que anava desbocat, la classe política no havia donat potser la talla, i això és una realitat. Però crec que en aquests moments la classe política està fent un exercici de responsabilitat important, no? No sé cap a on ens portarà aquest exercici i si realment lograrem tornar la credibilitat amb la política per part dels ciutadans, no? Perquè crec que ara tenim un moment els polítics que no podríem deixar de, no podem perdre, no? Que és que la política torni a ser aquesta art de tirar endavant els projectes col·lectius, aquesta forma de liderar el projecte de la humanitat per aquells que els hi toqui i el projecte dels pobles, aquells que ens toca aquesta responsabilitat, i que els ciutadans, doncs, sempre quan vaig entrar, una de les qüestions que jo tenia com a prioritària és la credibilitat dels polítics i de la política, no? I és difícil, moltes vegades és complicat, perquè també és cert que entendre el que és la política i per què significa, a vegades nosaltres tampoc ho fem pedagògicament possible ni comprensible per la ciutadania. I a vegades, quan els ciutadans ho estan passant molt malament, necessiten també de trobar en algun lloc on posar les culpes, que a vegades les tenim, eh? Però la veritat que ara jo crec que seria interessant que la classe política fes un exercici important de retornar la credibilitat a el que som, no? I que la gent confiés en que som capaços almenys de donar solucions i de compartir les solucions amb els ciutadans.
Vist el que més o menys podeu demanar als ciutadans, a la classe política, que li demanaríeu, en general? Hi ha ple el proper dilluns, la situació és coneguda per tothom també.
Sí, home, jo la classe política és responsabilitat davant la ciutadania i davant del poble, no? I què demana la classe política? Sobretot propostes de treball per debatre i per discutir. El que demano és valentia, atreviment i lideratge en aquest moment, lideratge. Jo crec que estem ara notant que potser aquests anys hi ha hagut massa uns polítics de gestió i d'administració que gestionaven i administraven, i que es deia, no, és que aquest és un polític que gestiona molt bé, i amb això ja semblava que la política ja estava estava assumida com a responsabilitat, i nosaltres creiem que ja hi ha uns gestors, i crec que en aquest moment es demana als polítics lideratge amb els valors, lideratge amb els projectes, lideratge amb les solucions que no són tan administratives i de gestió en aquest moment, no? Sinó que són lideratge sobretot d'entomar aquest gran repte d'aquest canvi de model, perquè jo crec que aquesta crisi és més aviat una revolució que està passant en el món, no? Està canviant, no? Els sistemes energètics, els sistemes econòmics, financers, està canviant el tema de la relació social a través d'internet, està canviant la biomedicina, està canviant el tema de la robòtica. O sigui, estem en una fractura important entre un món que ha de vindre i un món que s'està acabant, no? Com va ser el postindustrial, no? I l'industrial. Jo crec que necessitem polítics precisament que sàpiguen entomar aquest canvi, un canvi de la humanitat, i necessitem polítics més humanistes, no tan gestors, crec, i que els gestors són grans professionals que hem de contractar i que siguin bons gestors, això sí que és important, i jo demano, doncs, a la classe política aquest salt, no?, qualitatiu d'un polític de valors, un polític de lideratge, de projecte de poble i de vila, i de saber, doncs, tindre una visió sobre el futur i tomar-la bé.
Estem a la meitat de la legislatura, que us veu cap un cert, no ho sé, un cert govern de concentració, un cert...
Jo sempre he sigut una persona que crec que jo puc governar, jo diria quasi en qualsevol regidor d'aquest consistori, eh? Després, ideològicament, tenim diferències, perquè és lògic, no? I és més difícil governar amb un partit com el Partit Popular, perquè soc socialista, que potser amb uns de Convergència i Unió, no? Però jo ja ho vaig ho vam demostrar, en l'anterior legislatura vam governar 14 regidors i hi havia bastants grups polítics. Jo no tinc cap problema amb governar, i ho he manifestat diverses vegades amb els grups polítics. El que passa que potser els grups polítics de la oposició en aquest moment tenen clarament una estratègia, no? I aquesta estratègia li és difícil entrar en aquesta dinàmica de concert de les coses, d'unió de les coses, malgrat nosaltres doncs continuem amb les portes obertes de diàleg, i hem tingut alguns diàlegs, no ens hem posat d'acord amb el pressupost, perquè és lògic, cadascú té la seva opinió, és la seva estratègia, i amb algunes qüestions doncs, tenim algunes diferències. Però jo crec que les diferències de tirar el poble endavant, m'agradaria creure que no és tan... És més la visió que puc tindre jo i el meu equip, i la visió que pot tindre un altre grup, però que, home, jo crec que seria bo que els polítics ens entenguéssim en aquest moment amb temes importants, perquè si ens fem la trabanqueta uns als altres, si realment no tenim aquests punts d'encontre de treball per aconseguir tirar endavant el poble, doncs qui es perjudicarà és la ciutadania. Això, lògicament, nosaltres podrem estar en aquest joc, no? Però qui perjudicarà la ciutadania? I crec que ara, en aquest moment, un poble que tingui unit... Mireu què hem fet els grans polítics. Grans polítics. Els polítics que en aquest moment tenen a les mans les decisions del futur de la humanitat, no? El G20, el G21, el G27, és igual, no? S'han unit i són de diferents països, són de diferents ideologies, defensen interessos molt diferents, però han arribat a un acord amb coses importants, no? I aquest acord és el que sembla que està fent possible. Aquí s'ha deixat si som liberals, que si som conservadors, que si som de dretes, d'esquerres, aquí hi ha hagut un moment que tothom s'ha unit i després cadascú aplicarà amb la seva ideologia això, però hi ha hagut un front comú davant un problema, i això és el que Sitges també potser necessitaria en aquest moment.
Creieu que és possible?
Jo crec que sempre és possible, perquè crec que les persones que es presenten per ser responsables polítics i municipals, crec que es presenten amb aquesta idea sempre. Després hi ha el joc polític, després hi ha l'estratègia del grup, després hi ha les diferències ideològiques, després hi ha les relacions personals que també intervenen, però jo crec que sempre és viable, no?, en que la resposta, i ho he de creure així, perquè si no seria impensable que poguessin arribar a governar, o que ells tinguessin les persones que volen governar no tinguessin aquesta visió de que la responsabilitat, que en moments com aquests és necessari, doncs, l'entesa, el diàleg i la unió amb els projectes.
Ens posem un moment a l'altre costat, de la mateixa manera que l'alcalde demana col·laboració, que li poden exigir l'alcalde o representants de les altres formacions polítiques?
Bueno, sí, m'han d'exigir compliment amb els meus compromisos, han d'exigir responsabilitat amb les finances municipals i bona gestió, han d'exigir contenció, han d'exigir valentia i projectes per posar endavant, han d'exigir que estiguem al costat de les persones en els àmbits social i en l'àmbit empresarial i de treballadors i autònoms, han d'exigir mesures perquè nosaltres pues, puguem posar i proposar també mesures perquè puguem posar sobre la taula doncs, solucions, i jo el que sí que crec que hem d'apartar la demagògia i hem de ser realistes i que les exigències siguin en bases sòlides als problemes reals que hi han i en base a la realitat que existeix, no? Perquè si no també pervertim una mica el discurs davant de la ciutadania. Jo crec que la ciutadania en aquest moment és molt responsable. La ciutadania està preparada i a més jo m'he sorprès de la reacció que ha tingut la ciutadania, i la ciutadania, els discursos en aquest moment que no siguin reals, que siguin prudents, que no siguin alarmistes, que si no siguin i que tinguin sobretot solucions que la gent cregui que són viables, perquè les que no creguin que són viables també la gent no tenen, explicar-los que farem, no? El propi alcalde, farem això i això i això, i diran, bueno, quin cuento ens estan explicant, no? Per què? Perquè saben com està l'Ajuntament, com està la societat, com estan les seves empreses, com estan les seves cerques familiars, saben la realitat, i el que volen és, doncs, crec que volen de polítics en aquest moment que siguin realistes, que siguin clars, que siguin transparents, que diguin la veritat, que dialoguin i que sobretot liderin un futur, no? I això és el que crec que podem fer.
Us veieu, tots, eh? Us veieu capaç de respondre a aquestes exigències que us pot demanar la resta de formacions polítiques?
Sí, em veig capaç, sí, em veig capaç de respondre-les, veig capaç de donar les solucions. Ara, també és cert que en aquest moment les solucions no són d'avui per demà. O sigui, el canvi del món que s'ha produït, el canvi de l'economia mundial, el canvi de model que s'està produint, que a més ha sigut, jo crec que és el que ens diferència de les altres crisis, amb una intensitat que no teníem referents, i sobretot d'una acceleració espectacular, perquè l'última crisi dels anys 90 es produeix d'una baixada que va lenta, però que tothom la veu, i una pujada que va lenta. Aquí ha sigut un empicat, no? O sigui, en un any ha canviat tot, absolutament tot, no? I jo crec que el canvi de tendència és lo important. Jo sempre dic que lo important no és si t'agafa febre, doncs dir, escolta, demà estàs curat, sinó que demà en tens menys, a poc a poc, a poc a poc. O sigui que hem encertat amb la medicina, hem encertat amb el diagnòstic, i ja està. Jo crec que en aquest moment el diagnòstic ja està clar, el que ha passat a tot arreu, ja està clar. Sí que potser els fonaments d'aquest diagnòstic, els pilars d'això, són més profuns que no només que ha saltat la banca pels aires. Jo crec que són més profuns, crec que és un canvi d'una revolució que està a punt amb 10 anys de vindre, i que això és el que ha promogut tota aquesta situació. Tenim clar que a Espanya el tema de la construcció i la finançació dels municipis, i ho sabíem tots que això passaria, i que no ho volíem veure, però ho sabíem, i aquí ha arribat, i això és una altra cosa a reflexionar a Espanya, concretament, que és important, i els municipis. I el que sí que està clar és que les solucions s'han de començar a posar, i la tendència ha de canviar, no? Que és l'important. Jo crec que la tendència ja té un petit canvi, almenys així ho manifesten els indicadors, i el que s'ha de ser és treballar professionalment, jo crec, amb molta cura, i políticament amb força, amb valentia, amb un projecte molt clar, que això sí que crec que nosaltres el tenim. No varia gaire el projecte, perquè el que vam posar el 2003 encara és vigent i és possibilista, i a més és bo en aquest moment que el continuem, i que, bueno, amb això jo crec que podem, doncs, les exigències de la ciutadania i de la oposició posar-les.
Els impostos no es poden tocar?
Els impostos es poden tocar. Els impostos sempre es poden tocar. Però, clar, aquí hi ha una reflexió a fer. No s'han tocat en 15 anys. S'han fet petits ajustos. Lògicament, hi va haver-hi una voluntat clara per part de Convergència i Unió des del 95 al 2003 de no tocar-los, i nosaltres també de no tocar-los la legislatura. Perquè hem sortit un discurs dient, si durant 8 anys no s'han tocat i s'han fet molt poques coses, perquè és així, ara hem de demostrar primer que hem de fer coses, i després, si algun dia s'han de tocar, doncs ja ho parlarem. És cert que ara la situació ens fa reflexionar sobre això. I ens fa reflexionar sobre una altra cosa també, no? Que és la taxa d'escombraries, taxa que es va treure també l'any 94. Diu, la memòria històrica és important. Sí que ho és. Sí que ho és, perquè sobretot ajuda a aprendre i a reflexionar i a entendre les coses, no? Són les tres coses. I l'any 94 es va pujar els impostos molt, es va revisar el cadastre, i resulta
que no s'ha revisat des d'aleshores.
Des d'aleshores. Resulta que aquesta de revisió del cadastre va fer de prendre una decisió política, que va ser treure la taxa d'escombraries per incorporar-la dintre de l'IBI, i això, doncs, ha sigut una trampa perversa, perquè tots els pobles tenen la taxa d'escombraries. Sembla que quedem nosaltres i tres més, en aquest sentit.
Que no tenen taxa d'escombraries.
I no tenen taxa d'escombraries. I llavors, clar, paguem la taxa d'escombraries, o sigui, la recollida de la brossa la paguem dintre de l'IBI. Això què fa? Home, això del que està fent ja fa temps que fa, el que fa és un desequilibri important. I a més nosaltres hem fet una cosa, que és, si a l'any 2002 es pagava 2 milions d'euros, 2 milions i escaig, per la recollida de la brossa i no estàvem satisfets, i no cobràvem la taxa d'escombraries perquè estava dintre de l'IBI, ara paguem 5 milions i escaig, o sigui, paguem quasi 3 milions més d'euros d'escombraries sense tindre taxa d'escombraries, i a l'IBI s'ha pujat un 3-4% de promig. Si fas una mica de matemàtiques, això no quadra, i per això, home, la reflexió del tema dels impostos sempre ha d'estar present sobre la taula. El que passa que ara és dur parlar-li amb un ciutadà, discutir, i a més que no pot pagar l'hipoteca, i a més que no sé què, ara nosaltres li gravarem amb els impostos, malgrat començant, o com hem parlat d'aquella frase d'aquell alcalde que va dir, escolta, ajudeu-nos a fer el passeig de la Ribera. Clar, en comptes de pagar impostos, allà va dir, anem a treballar, no? Potser els ciutadans estaria més disposat a això que en aquest moment a pagar més impostos, no?
Perquè ens hem de posar en remull o no?
En remull? Home, sí, una mica en remull, sí.
Amb la taxa d'escombraries?
No. S'està parlant de moltes coses. És cert que el pla de sanejament que nosaltres estem
perquè
preparant...
Perquè qui us escolti deu pensar, sí, però esclar, de la mateixa manera... Sabia tothom, o segurament n'eren prou conscients, que de la mateixa forma que entenien que la qüestió de les escombraries es resoldria posant diners sobre la taula i dient, doncs mira, 2 milions d'euros no, ara en pagarem tants, esclar, això només sortia d'una caixa, que és la caixa, la caixa comuna.
Nosaltres, és cert que l'esforç que ha fet l'Ajuntament i el poble de Sitges, l'hem fet junts, per situar Sitges al segle XXI, perquè vam partir d'una situació inicial al 2003 que tots sabíem que no era la més adequada pel nostre poble, que no havíem avançat lo suficientment, i a més havíem passat l'època més important de la història de la humanitat d'Espanya, del país, de Catalunya, de creixement econòmic, i potser no vam aprofitar-ho del tot en el poble de Sitges, no? I a més, és el que explico, sortíem d'una revisió cadastral que un altre govern va tindre la possibilitat d'aprofitar, no? Perquè ja ho va fer el senyor Jordi Serra i va costar, pues no l'alcaldia, no només això, però sinó va ser una cosa que tots recordem molt complicada d'assumir, no? I clar, també en aquell moment hi ha una cosa a recordar, es partia d'uns interessos molt alts en els crèdits i també van baixar durant tot el que, al llarg d'aquesta època de bonança van baixar. Sí, la situació de partida econòmica de 1995 era molt positiva per tothom. Des del 1995 els pobles van créixer, les famílies han crescut econòmicament, el país, tot. Després la platacada ha sigut bastant important. Però, i no es va, jo crec que no es va aprofitar lo suficient, perquè llavors, clar, el trobant-se de nosaltres el 2003 amb un projecte, clar, amb un poble que necessitava, vam fer un gran esforç. Perquè, clar, comprar el Palau del Rei Moro, o el compràvem o no el compràvem. Jo sempre poso això. Va ser una decisió d'una tarda, i van ser 3 milions i pico d'euros que va sortir, no del res, perquè hi eren, però vam tindre que pagar-lo. Véssim pogut dir no pagar-lo i ara tindríem 3 milions i mig poder, i no tant dèficit, en aquest cas. Però jo, hi ha coses que, bueno, ja són del poble. També el patrimoni del nostre poble ha canviat absolutament, o sigui, ha pujat un valor molt important. Ara, el poble de Sitges, en aquest moment, doncs, degut a aquest esforç, degut també a la situació de les finances locals, com són, degut a la manca, doncs, a la baixada d'ingressos, i degut a l'esforç que s'ha fet, doncs, lògicament ha patit un dèficit com a ajuntament, i aquest dèficit és el que estem començant a canviar la tendència per anar millorant-lo i per tindre'l, doncs, solventat dintre d'un temps. Malgrat les dificultats, com veiem, són que nosaltres, per continuar funcionant, hem d'anar demanant crèdits on s'avalen o ens deixen coses per poder solucionar el problema, que això també repercuteix en el deute.
Sou conscient també que per molts sitgetans, i fins i tot més d'un, n'ha fet el que en dirien els castellans xascarrillo de la qüestió. Sou un home que heu acostumat a dir sempre que sí a les coses.
Bueno, això és una...
Sí. Això és un tòpic, això.
Jo crec que és un tòpic, sí? Perquè els que he dit moltes coses que no, i ho he dit més d'una vegada. El que passa que també quan vaig entrar a l'Ajuntament jo tenia una cosa clara, ostres, dir que no a tot allò que era raonable, que portava anys el poble de Sitges demanant, em semblava pues, una falta de respecte al poble de Sitges, no? A mi em venia una persona i em deia, escolta, és que s'ha d'asfaltar aquest carrer, anava a saber aquell carrer, i deies, ostres, és que només faltaria que... Ara com dius que no? Escolta, s'ha de comprar el Palau del Rei Moro, l'agrupació. Va vindre i em va dir, em dient, ens fan fora, com has de dir que no? S'ha de fer una piscina. Com vas dir que no fas la piscina? Oh, escolta, necessitem a la Llevantina, al Quim Mar, necessitem un centre cívic. Clar, eren coses tan raonables que...
Encara que poguessin portar un cert debat afegit, sí. Perquè qui us escolti va pensar, bé, s'ha fet la piscina, però ara resulta que la piscina fa una promoció de no pagar la quota, sí. I bé...
Clar, però és que està canviant tant les coses.
Poden pensar, aquells que pensen en la competència de la piscina municipal respecte tal, poden dir,
sí, però
quina cosa més estranya.
Sí, però és que les administracions públiques i les seves concessions també competeixen en el mercat, i ara que ha canviat el mercat ha de competir també per sobreviure, no? I fins i tot l'Ajuntament està competint també per intentar sobreviure en aquest món de mercat, de negoci. És complicada la situació, però i jo he dit moltes vegades que no. En el Pla General es van dir moltes vegades que no. Això no costava diners, però sí que era temes molt importants pel poble de Sitges i bàsiques. He dit moltes vegades que no a propostes que realment no eren les més adients. Ara estic dient que no a aquest famós proposta de viaducte en l'hospital o no, que també és una cosa que no estem absolutament predisposats a acceptar cap tipus de cosa, que en aquest moment no és res més que una rumorologia, proposta, res més, he dit que no a moltes coses que potser la gent que diu que no no surt tant pel carrer com la que diu que sí, o que volen vendre amb aquesta imatge per dir, veus que aquest és un malgastador perquè diu que sí a totes les coses. Crec que totes aquelles coses que les dic que sí, les he dit a consciència, les he valorat, i sé que tenien un cost, però també sé que era necessari prendre aquestes decisions pel poble de Sitges.
Tampoc que entre dins la línia de la tendència, però aquells que puguin pensar, home, ara que l'Ajuntament col·labora amb una exposició sobre Vicente Aleixandre, que s'ha inaugurat a Sevilla, etcètera, etcètera, està la cosa com està, poden interpretar el que no és cert?
No, és que jo crec que, clar, jo
entenc... O una cosa no treu l'altra,
no treu l'altra, una cosa no treu l'altra, no? També col·laborarem amb altres aspectes per dues raons. Una és... Nosaltres tenim que, i ho he dit, la imatge i la competitivitat del nostre municipi, què vol dir? Ser atractius, ser referents, perquè ens visiti gent, això signifiqui economia, i això signifiqui llocs de treball, i això signifiqui empresaris que poden assumir el seu repte, això no ho podem malmetre. I nosaltres tenim un discurs clar. Nosaltres volem que en el món, que a Barcelona, a Madrid, a Bilbao, al Japó, no sé, a qualsevol lloc, ens continuïn tenint com un lloc de referència, però a més que ens continuïn tenint com un lloc de referència en el turisme, l'art, la cultura i el valor humà de la nostra forma de ser. I nosaltres ens hem de projectar d'aquesta manera. I volem que es parli de Sitges, volem que continuï parlant-se de Sitges. Això és important perquè en aquest moment, si nosaltres no féssim aquest esforç, Sitges podria caure, doncs, que, bueno, els altres pobles també fan coses, no? I, a més, aquesta línia pot comportar, que és el que volem, diversificar l'economia i intentar portar aquí economia creativa, portar fundacions, portar una sèrie d'esdeveniments... Tot això és per nosaltres una promoció del poble de Sitges que s'ha de continuar fent.
O sigui que ho enteneu com una estratègia bàsica,
Per
al desenvolupament del futur. Vàries coses perquè ens heu comentat que en res, en 3 minuts heu de marxar, ràpidament. Els New Jerseys que hi ha al carrer Illa de Cuba, al carrer Sant Francesc, allà es podrà transitar per aquesta zona, que com queda el trànsit allà?
A veure, el trànsit allà només quedarà reservat als serveis, diríem, d'urgència, serveis municipals i propietaris que tinguin un pàrquing, perquè el que serà, doncs, lògicament, allò estarà ben tancat, no amb New Jersey, estarà tancat. Primer hi haurà potser un tancament provisional, però d'aquells que tots coneixem, pilones o jardineres o això, i després hi haurà un tancament intel·ligent, que és una cosa que hi ha en aquest moment.
Aquella qüestió que ens havia comentat dels semàfors, etc.
Sí, els semàfors en càmera per entrar, deixar entrar la matrícula del cotxe, o, per exemple, podrà entrar una persona que tingui un hotel o vulgui deixar la gent gran o vulgui, no sé, també se li podrà donar l'oportunitat aquesta.
D'acord. Veïns inclosos?
Sí, veïns
que visquin allà i que hagin de...
És correcte.
Però és a dir, el trànsit habitual rodat, no.
No, la idea nostra és només veïns i serveis d'urgències o serveis municipals que tots coneixem que tenen que entrar per alguna raó. El que neteja, l'ambulància o algun de la brigada que ha d'arreglar alguna cosa.
Teniu la sensació que tot està una mica de potes en l'aire?
Sí, tot està de potes en l'aire. Però, i ho estarà més aquest any una altra vegada, però ja no dintre del centre del poble, ja haurem diríem, acabat de moment les obres que s'estan fent per vianalitzar. Bueno, a l'octubre començarà el carrer Parellades i carrer Sant Pau, perquè ho vam deixar, perquè els comerciants tenien raó amb la seva idea. Però sí que ara començarem el passeig de Vilanova, que també és una déu-n'hi-do, i començarem una obra important que és el carrer Pompeu Fabra. També ampliarem les voreres perquè és una cosa que és viable pels camins de Barratxina i també de l'escola i la gent que passeja per allà. Bastantes obres, sí. Ara es veuran bastantes obres importants. També començarem les obres de les escales per sota de la via del tren, perquè escales mecàniques, llavors tindrem ascensor i escales mecàniques i no hi haurà aquest problema d'aquest ascensor que tants problemes ens porta. Continuarem fent obres, bastantes obres, perquè creiem que les inversions són bàsiques per continuar mantenint la qualitat i la competitivitat de Sitges.
Quan s'acabi el Pla Zapatero?
Quan s'acabi el Pla Zapatero baixarà la intensitat de les inversions, però nosaltres continuarem fent algun equipament, com estem parlant d'una llar d'infants i del camp de rumbi, i també alguna inversió amb la via pública que encara ens quedarà important, com és el passeig de la Ribera.
Sinceritat, des del punt de vista econòmic, està pitjor l'Ajuntament ara que fa 3 mesos?
No, està millor.
Està millor. Sí. Jordi Beget, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins a propera.